Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.
París
i Londres.
Ja estem així, un dia més, una setmana més, ja quasi a la recta final de la temporada. Sí, perquè ens queden dos programes, el d'avui i el de la setmana que ve.
Ja, i el de la fira.
I de la fira, de l'estiu, que tot el món viu, i... I allà. I avui anem a parlar de tradicions, de coses... I estic escoltant un aroma d'un bon menjar així casolà. Mare meva, que bo. És curiós, però...
Que de la nostra edat estem acostumats, no? Això són menjars casolans.
Això és que fa la mare. I que alguns ens hem ensenyat algunes coses, no totes, jo totes les coses que... Tots els menjars que fa ma mare no els sé fer, però molts d'ells sí que he après... a fer-los i estic gaudint-los també.
I la mare ho ha après de l'abuela. I l'abuela de sa mare, o sigui que està bé de molt lluny. Sí. Sense donar-se compte, són igual plats que tenen 3, 4, 400 anys. Han anat variant, han anat evolucionant.
Adaptant-se a les circumstàncies.
Però normalment les mares solen ser molt pulcres en fer-ho la recepta exacta, les mesures exactes. Per tant, suposo que...
O ho fan a ull, però és exacte. Vull dir, ho fan avui moltes voltes,
sí,
però saben que, com, quina quantitat posar.
Jo diria que hi ha de tot. La dona que té moltíssima experiència ja va ix tot a ull, no? Però encerta el clau, no?
Perquè ja sap quines
bueno, quantitats. Nosaltres estem fent així un debat i una d'això, i portem un mestre així que mos parlarà de tot això. Josep Bernabé, un mestre, mai més ben dit, així està, és pegolí. Com estàs, Josep?
Bé, molt content de tornar a Pego París i Londres. Compartir...
Ja ha vingut. Com a mínim una volta, no?
Sí, una vegada seguro. Però, clar, porteu tanta trajectòria i us tinc que felicitar per tants anys de programa que uno ja perd la noció de quan va vindre i si va vindre més d'una vegada.
Ni l'altre que l'hem perdut allà, la noció del temps, ja no sabem quant de temps portem ja.
Bueno, Josep Bernabéu és metge, ell no exercix com a metge, però sí que fa... està ocupant la càtedra de Història de la Medicina, no? Sí. I actualment hi ha un departament que és la càtedra Carmencita,
sí.
I bueno, que eres el director i bueno, i feu treballs relacionats amb l'alimentació, sí. Amb un poc de manera històrica, no? També, sí. I portant un poc a l'actualitat, no? Conta'ns un poc.
Això, perdona Pep, però espècies que n'hi ha, a veure, Carmencita és una empresa d'espècies, sí. Sí. I això, per què possible n'hi ha que relacionar l'empresa amb la universitat, això? Té més èxit? Té més futur?
No, bueno, això respon a unes iniciatives universitàries que ja s'estan generalitzant de buscar la col·laboració público-privada, i les universitats pues, estan oferint a les empreses la possibilitat de signar acords de col·laboració que comporten per part de l'empresa pagar una quantitat de diners a l'any i per part de la universitat desenvolupar un programa, en aquest cas de recerca al voltant dels estudis del sabor gastronòmic. I bueno, fa 10 anys que van signar l'acord amb l'empresa per part de la universitat, em van demanar de preparar un projecte, l'empresa ho va trobar d'acord i bueno, hem estat col·laborant en aquests 10 anys i com diu Vicent, pues, desenvolupant un programa centrat molt en la recuperació del patrimoni culinari i gastronòmic valencià, però no com una cosa per portar-la ahir a un altaret i donar-li pleitesia, sinó com una cosa i un llegat de futur, no? I perquè pensem que val la pena que recuperem aquesta forma d'alimentar-nos i sobretot la forma de produir els aliments que n'hi ha darrere de la nostra, abans esteu parlant, no? D'aquest coneixement que ha passat de mares a, de mares a filles i que efectivament és l'essència de, del nostre patrimoni.
Sí, jo crec produir-lo també. Estàs parlant de produir, o sigui, cultivar
que, clar,
com aquella
època. És que hem de pensar,
és molt important aquesta relació entre sí. la producció dels aliments sí. i el
i els consumidors.
Clar, pensa que les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques no tenen cap sentit si perdem la producció dels nostres productes.
L'hortet, que tot el món tenia.
Les nostres varietats. És molt important, quan parlem d'alimentació, pensar que comença en com produïm els aliments, qui es produeix, de quina manera, després, evidentment, es cuinem, es compartim, que ahir també estem tirant passes endarrere, i al final, si tot això és exitós, doncs ens nodrirem adequadament i estarem...
També has parlat de les nostres varietats.
Clar.
Això però... és, a voltes ja és impossible.
Malauradament.
Impossible. Home, perquè n'hi ha moltes, des dels anys 60 que han vingut varietats, que han competit en les d'ací perquè es brillen més o són més grosses i la gent s'ha tirat a això, però de cap. Estic parlant de coses que han passat fa pues, 60 anys, per això que algunes sí. varietats s'hauran perdut, segur.
Evident, és a dir, en aquestes últimes dècades, i sobretot tu vas assenyalar molt bé, anys 70, 80, el segle passat, ahir es va produir uns canvis i unes transformacions socioeconòmiques molt importants, que malauradament amb el pas del temps han anat a que ara ens trobem en una situació, i tots ho sabem, en la que cada any hi ha menys terres conreades i hem perdut els nostres sistemes agroalimentaris locals, però és que l'única forma de recuperar aquesta forma d'alimentar-nos, que a més està reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat, és un model que tots els organismes internacionals assenyalen com a saludable, sostenible, pues té que ser recuperar l'activitat agrícola, no? I la sobirania i la biodiversitat, i ahí està la clau.
Sí, en aquest programa d'això parlem moltes voltes i és, no és fàcil.
No és fàcil, però penseu que la Unió Europea, per exemple, ja fa anys que ha posat en marxa el seu programa de la nova ruralitat europea i comporta com a element central una cuina compromesa amb el territori, perquè al final el menjar té que ser el territori al plat. Si volem un model d'alimentació que siga sostenible. I això ens ho tenim que... Això no és obstacle per a que també incorporem menjars d'altres llocs.
Però... És una manera també d'incentivar a l'agricultura local, a la gent que potser té un bancalet que l'ha deixat abandonar perquè no era rendible i que potser ara es jubila i té gust de tornar-lo a posar en marxa i fa hortalisses i a lo millor alguna fruita i a lo millor li sobra de lo que fa i es pot...
Clar, tens que pensar que és el que anomenem la cadena de valor gastronòmic, no? És a dir, que ha de ser dinamitzadora de moltes coses. Però jo sempre poso el mateix exemple. Ens omplim la boca parlant de que som una potència turística, de que tenim tantíssimes estrelles Michelin, però on està la singularitat i la que nosaltres podem oferir als que venen de fora?
Ahí està.
La singularitat si comença amb gastronomia... els productes que són l'essència d'allò que poden trobar així i no poden trobar en un altre lloc, no? Per posar un exemple paradigmàtic.
Si estem oferint gastronomia i posem un postre amb taronja i això, no podem portar-la de Sud-àfrica, buscar taronja valenciana, no? Per posar un exemple.
Sí, no, vull dir... penseu que només en que un percentatge que no té per què ser molt gran de la restauració col·lectiva d'una comarca com la nostra, fer una aposta pel producte local, pel producte de proximitat, fent una oferta gastronòmica de qualitat singular pròpia d'esta comarca, pues la revitalització vindria de manera natural.
Quan parles de gastronomia col·lectiva el refereixes a...
La restauració col·lectiva.
Menjadors.
Parle d'aquells que tenen no? públic cautiu, com és el cas dels menjadors escolars, els hospitals, institucions públiques, però també
i
estic parlant de restaurants i de... vull dir que tot això és important. Si volem realment tindre una oferta de turisme gastronòmic de qualitat, no? Que podria ser, i després, clar, el tema de la restauració col·lectiva amb públic cautiu, ahir sí que tenim un pecat que tenim que corregir. És a dir, és impossible que els nostres menjadors escolars no tinguin una alimentació de qualitat i sobretot que no servisquen per a fer allò que hem intentat fer al llarg d'estos anys des de la càtedra, que els xiquets i xiquetes aprenguen a cuinar i a menjar des de les nostres tradicions culinàries.
Això és importantíssim. És importantíssim. Clar, clar.
En l'anterior govern es va aconseguir, per exemple, posar en marxa centres cuiners, que hi havia un centre cuiner en la província d'Alacant, en Xàbia, el port de Xàbia, un altre en València i un altre en Castelló, no? En Peníscola. Precisament per a posar en marxa un projecte que vam aprovar en la conselleria, que va aprovar la Conselleria d'Educació, i que després servirà per a poder-lo estendre a altres col·legis, no? On el tema de la cuina és l'element dinamitzador del projecte curricular del centre. A través de la cuina es pot aprendre història, es pot aprendre medi ambient, coneixement del medi, es pot aprendre matemàtiques, es pot aprendre tot, no? I la conselleria actual l'ha tancat.
Els tres llocs on s'estan...
Sí, sí, el projecte de centres cuiners no va endavant, perquè considerem, bueno, pues que no pot haver una cocina en el col·legi. Evidentment tenen unes cuinetes que estaven, per exemple, en el de Xàvia, estava ja adaptada perquè sí que...
Deuré d'haver posat el menú rabo de bou.
Sí, però és molt curiós, que no sols és cuinar, sinó també és fer tot un currículum al voltant dels productes. Exacte. Les maneres, sí, 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 els beneficis per a la salut, tot. Ahir estem parlant de medi ambient, d'agricultura, de ciències socials, d'economia,
de patrimoni, de recuperació
i això, de cara al currículum per als xiquets, veure un currículum així integrador en el que el fil conductor és el que després van a menjar-se, això deu ser brutal.
Clar, n'hi ha com una espècie de tabú en el moment en què un xiquet té que arribar-se a la cuina pel perill del foc o el gas, no ho sé, que és algo que com si tira enrere, no?
Els xiquets, a veure, no vas a deixar-los a soles, al millor, si són menuts, però
s'ha de saber fer, s'ha de fer saber.
Si tenim, no diré milers, però tenim programes assajats des de ja fa molt de temps, que segons les edats ells poden fer coses, i unes coses i altres no, però comencem per preparar ensalades, amanides, en fi, això ho poden fer tranquil·lament. I sobretot el que diu Vicent, és a dir, este projecte de centres cuiners també comportava una relació amb el medi, no? I per exemple, en Xàbia, pues, sí que ja anaven a la confraria de pescadors, anaven a bancals, portaven allí a gent que encara treballa aquests productes i aquestes varietats tradicionals, prenen consciència de tot això, no? Que és lo important al final.
Bé, a veure, és el moment de la cançó, no?
Sí, encara que estem emocionats i no ho recordàvem, però la cançó mos està relacionada amb
Està relacionada. Realment, o sigui, Josep està així perquè se ho ha guanyat en un premi, que no en dic res del premi.
Sí, que ara parlarem
del premi després d'escoltar una cançó, evidentment relacionada, que es diu Dijous Paella.
Home,
encara que em peguen més arròs al forn, però bé, Dijous Paella.
Dijous Paella està molt bé.
Vicent, quan vulguis.
Si te'n vas a un restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre nespres i el dijous...
Dijous paella! Dijous paella!
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella!
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tots a taula.
Dijous paella.
Que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mig quilo d'arròs, garrofó i mongeta, un tomàquet gros i un polsim de pebre, de marisc un quilo amb petxina viva i una cullerada d'oli d'oliva, all i un julivert per fer la picada i un plat de vi blanc d'una bona anyada, un xic de safrà per fer bona flaire i tota verdura per bullir-la amb l'aigua.
Dijous paella.
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella.
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tots a taula. treu l'arròs ben colat. Ai! El vapor va bé, però bé el marisco. Això tardarà 3 minuts i pico. I paella en mà sofregim el tema. El tomàquet net i el polsim de pebre. Hem anat fent el caldo en una altra banda. I d'entre paella ja té la tanda. I tirem l'arròs al cap d'una estona. Una tassa de cafè per persona.
Dijous paella.
Aquesta és la meva última paraula.
Dijous paella.
Després no digueu que no us he avisat.
Dijous paella.
D'aquí 20 minuts us vull tots a taula.
Dijous paella.
Que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mentre que digues a la bombona, podem fer el vermut perquè això funciona. Quan quasi està cuit pots tirar les cuques i avisar que està llesta la manduca. Aquesta, si vols, és una recepta, però en trobaríem més de 1.500. I aquesta és la gràcia verdadera, cadascú el fa a la seva manera.
El bar Daniel és un bar tradicional de Pego, amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec. Vaig a les dits. Diu, és el bar que es menester anar si vens a Pego. Ja ho sabem.
I així és. Demà tenim a Pego, no a Dènia, com diu en algunes referències el que ha enviat el Iegma. Demà a Pego hi ha la presentació del llibre a la Casa de Cultura, a les 7, el llibre Caminar, Veure, Assaborir i Contar, de Maria Tormo Santa Maria i Josep Bernabéu Mestre, que ara Josep ens comentarà alguna cosa, 5 cèntims del llibre.
Sí, el llibre, el títol complet és efectivament Caminar, Veure, Assaborir i Contar, el compromís d'Antonio González Pomata, que era un periodista i reporter a Alacantí, que va morir en l'any 1996, amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. El llibre, Maria i jo som coautors, hi ha dos autores més, Ángeles Ruiz i Ner Anton, és un assaig biogràfic sobre este home que, diguem-ne, va tindre dos clares etapes. Una primera etapa, on ell es va dedicar sobretot a fer reportatges cròniques de la realitat socioeconòmica de les comarques d'Alacant, treballava a la Càmera Agrària Provincial i era l'enllaç a les càmeres agràries locals, i diguem-ne que era una veu crítica, no? I d'alguna manera els seus reportatges són un poc com l'acte notarial d'aquestes transformacions que comentava Ferran, no? És a dir, com als anys 60, 70,
va començar, 80, sí, sí.
Va començar tota una transformació brutal, no sols en l'àmbit del sector primari, sinó també una irrupció devastadora d'un turisme que s'ho emportava tot per davant, sense tindre ninguna consideració, no? I després, en una segona etapa, a partir de 1985, ell s'involucra en un projecte que llança el periòdic Informació i que és un poc pioner en el conjunt de l'estat espanyol, que li posa per títol Menjars de la Terra. Concretament ho fa un subdirector català, que en aquell moment Ramon Fernando Corell, que estava de subdirector d'Informació, que era un home que sabia apreciar la gastronomia de cada territori i era un enamorat de la gastronomia de les comarques d'Alacant, i llancen uns col·leccionables en l'any 1985, que tenen continuïtat fins a l'any 96, que és quan mor Antonio González Pomata, i que s'acompanyen a més d'unes setmanes gastronòmiques des de l'any 87 fins al 94. No? I al final ell es converteix en un prescriptor gastronòmic, perquè d'alguna manera aquest projecte el que volia era recuperar, posar en valor aquestes tradicions culinàries i gastronòmiques, i durant tots aquests anys es publiquen un total de 6 volums, El primer amb un criteri molt territorial, no, de les comarques gastronòmiques, que són les comarques naturals, lògicament. Després en dediquen uns arrossos, els vins, que en l'any 87 estava els vins alacantins en un procés de transformació, sí, deixen de ser vins a granel i es convertissin ja en vins.
Sí, millorar la categoria dels vins.
I després pues, dedica un, recuperen el tercer, el criteri territorial, i el quart i el cinquè, el quart es dedica a la cuina de la mar, que jo crec que és un dels millors des del meu punt de vista, perquè hi fa un treball de camp molt important, i recórrer tot el litoral demanant recetes a restaurants, a persones, i tot això publicant-ho i posant un valor, i ahir n'hi ha plats ja oblidats, no? Que tenen un gran valor. I l'últim el dedica al tema dels dolços, de la reposteria, dels licors, en fi, realment un treball
pues molt complet, no? Sí. Molt...
Però sobretot perquè a través d'ell, l'assaig biogràfic, és veritat que donem una notícia biogràfica, però sobretot és un intent de que el lector puga prendre consciència de tots aquests canvis, de totes aquestes transformacions a través dels seus treballs, dels seus reportatges i de la seva mirada crítica a una realitat, bueno, que no sempre, ho diem en el llibre, els canvis no sempre van anar en la bona direcció. No?
Claro.
I és important, a lo millor, pues, recuperar aquesta memòria per a que no tornem a repetir els errors, no? Que malauradament ho estem fent.
Ho estem fent. Sí, sí. Perquè, clar, este home vas dir que va morir en el 97.
96.
96.
L'any 96.
Que no, ha continuat aquest turisme depredador, ha continuat creixent. Completament. S'han fet més carreteres per damunt d'antigues hortes, la horta d'Alacant, la famosa horta que es regava ja en un embassament dels primers d'Europa, tot això ja està pràcticament, bueno, encara n'hi ha trossets i tal.
Que ha quedat poc, però queda, però bueno, no.
És una barbaritat, la transformació, des del 96, que ja estava transformat, fins avui dia que estem, doncs, hi han passat 30 anys.
No, i sobretot, per exemple, en el tema gastronòmic, insisteix molt, no?, en aquesta gastronomia de proximitat i en lligar aquesta gastronomia de proximitat amb aquesta oferta turística de qualitat, no? I fixa-lo, els anys que han passat i continuem sense...
A mi hi ha una cosa que m'intriga, que és, a veure, si nosaltres no hem canviat de gastronomia, diríem, pot ser que hem perdut plats, pot ser que depèn de zones i comarques, no? Però si ha baixat la producció agrícola, això vol dir que ha vingut de fora. Vull dir, com es pot persistir fent els mateixos plats però sense tindre els productes? Vull dir, n'hi ha alguna cosa que no enquadra. N'hi ha alguna cosa que no enquadra.
Els fesols venen d'Amèrica, vull dir, no venen de si. Per exemple, però... o vols fer una olleta en aquells fesols que es feien en Villena, i és molt difícil trobar els fesols de Villena per la olleta de blat picat, per exemple. No? A banda de que...
I això la gent no es dona... Vull dir, això la gent no es dona compte.
No.
Vull dir, estem mirant, perquè això realment és el mercat. Anem a comprar el producte més barat. I això vol dir que aquests productes es fan fora més barats que sí. Claro. I per això no, ja no es fan així. O sigui, és una explicació lògica, no ens enganyem.
I que són productes...
Sí, però... estàs anant per... Lo que vull dir és que estàs anant contra la lògica del mercat.
Sí, però sí, sí, bueno, hi ha una qüestió afegida. Hi ha una qüestió afegida, que a lo millor n'hi han quatre varietats, per dir alguna cosa. Sí. Quatre varietats d'un fesol molt paregut. Quin van a fer? El que és més rendible i funciona millor allà on es produeix. Però aquest de Villena o aquest de la zona de l'horta de no sé què, aquest desapareix.
Desapareix. I aquest és el que té unes característiques organolèptiques.
Que li dona
una particularitat gastronòmica, organolèptica, culinària, aquest pla, no? Però sobretot és que estem perdent el territori. Estem perdent el territori. I després tu dius, bueno, si encara continuem menjant, bueno, això hi ha que relativitzar-ho, És a dir, intenta tu, per exemple, ara en València capital, que està turistificada, trobar un lloc on puguen menjar-te plats tradicionals. Primer, que ara ja els restaurants no tenen cuina. Això és molt greu.
Els restaurants no tenen cuina?
No, els restaurants no tenen cuina. L'última tendència són restaurants... productes de quinta gama tenen que calentar i servir i ja està. I entonces tu pots trobar lo mateix en la gran majoria de restaurants que tens en el centre de València.
Un lloc,
en la mateixa,
una factoria on ho fan tot.
La mateixa salsa que té ese sabor uniformitzat, que igual te'l posen pel secreto ibérico que per no sé què, per no sé quantos.
És així. No?
M'has deixat de pedra.
No,
bueno, jo intuïa, o sabia,
dic, jo vaig veure un reportatge de
estos plats, et dic, això no pot ser que tal, d'aquest nivell de sofisticació o aquestes coses que el diuen culturin cada nom i cada cosa, dic, això no pot ser que... I ja m'ho pensava, però que quasi tots els restaurants...
Sí, sí. Bueno,
sobretot és que tenen molta marina.
El proveïdor es porta menjar fet.
És que tenen molta marina. Que tenen molta clientela.
Pensa que les grans capitals, sobretot les grans capitals turístiques, la tendència és eixa, és a dir, perquè a més un restaurant sense cuina és molt més rendible, no necessites tant de personal de cuina, fins i tot no tens que tindre una eixida de fum, vull dir, hi ha moltes coses, no? Llavors hi ha grans empreses de catering, anem a dir-ho clarament, que estan produint per a servir els seus productes de quinta gamma, que és calentar, servir i posar en el plat. I que a més el que demanda la gent, perquè a més ja s'encarreguen de posar uns sabors que són addictius, etc etc.
Això és el que demanda la gent? Pues sí. Per això es fa?
Clar.
Bueno, però la part bona és que aquesta gent sempre hi haurà un perfil de gent que no, jo vull menjar el menjar del lloc on vaig, tindrà que anar als pobles.
Sí.
Tindrà que anar als pobles.
Però saps què passa?
On està el més autèntic?
Saps què passa, Ferran, que cada vegada tenim menys en els pobles també. Per què? Perquè no hi ha un relleu generacional, perquè si a cuina on tu sí que pots trobar la mandonguilla de Baejo, o pots trobar aquesta coca escaldaeta que ens mengem així i tot això, cada vegada van tancant-se.
Van tancant-se
i... perquè no són tan rendibles com els altres, perquè no hi ha un relleu generacional. Així, això està passant en els restaurants, està passant en els forns. Mireu el panorama.
Sí, els forns s'han tancat molt.
Entonces, això què significa? Pues significa que perds.
Estem industrialitzant la gastronomia.
Però, veure, en el fons, la qüestió és que aquests negocis haurien de fer-los rendibles.
Clar, però ahí es tenen que sumar diverses coses. En primer lloc, tenen que fer el diagnòstic de la situació, que moltes vegades no el fem. És a dir, no hi ha que ser catastrofistes, però sí que hi ha que ser realistes. Llavors, el que tenen que fer és fer un bon diagnòstic de la situació. Ese diagnòstic ens té que dur a analitzar quines són les causes per les que estem perdent terreny en l'àmbit de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, que està tenint una conseqüència per a la nostra salut, de les persones, però també per al medi. No? I a partir d'ahir, quines són les solucions? Pues, evidentment, les solucions tenen que començar pel que dèiem abans, l'escola. L'escola és fonamental. L'escola és la que té que capgirar això. Perquè tenim un problema en l'alimentació i aquesta alimentació és la que està darrere de bona part de les malalties cròniques i degeneratives que estan impactant sobre la nostra salut.
Això està correlacionat?
Clar.
S'han fet estudis que correlacionen...
Sí. Bueno,
es prima les coses ràpides.
Nosaltres mateixa vam publicar un article en Nutrició i Gastronomia de la Comunitat Valenciana en un monogràfic que va fer la revista Nutrició Hospitalària i ahí mostraven com aquesta pèrdua de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques ha comportat un increment del menjar ràpid, del menjar preparat i una forma d'alimentar-se poc saludable que es tradueix en sobrepès, obesitat i tota una sèrie de patologies. Clar, el sistema ho té tot pensat, no? És a dir, no passa res. Sobrepès i obesitat, no patiu, que ja traurem un medicament que resoldrà el problema.
Negoci.
Clar, però aquesta no és la qüestió.
Quan hauria de ser al revés, perquè tot el que practiquem i posem en valor de prevenció va estalviar de hospitals, de medicaments, de tal, que al final una gran part es paga de fons públics. Val? I per tant...
Els hospitals, ara que acabes de dir, això és d'escàndol, no? Vull dir, precisament, una de les coses primeres que tindria que tindre en un bon centre hospitalari és un menjar de qualitat. Tot el menjar sabrós, jo, per a poder combatre la inapetència que tenen molts malalts per al propi procés patològic o els vores a nivell hospitalitat.
És una cosa que és crònica, que des de sempre jo he conegut els hospitals...
Però està més que demostrat que una mala alimentació en l'àmbit hospitalari prolonga l'estada hospitalària. I el que tu vas a gastar-te en aquesta prolongació d'un, dos, tres dies o una setmana, en això tens per alimentar adequadament a tot l'hospital. És increïble. Quan a mi em diuen i m'expliquen el que dediquem a cada pacient, és que el poses pels de punta, no? 5-6 euros? No pot ser. No pot ser. Però resulta que les complicacions que es deriven d'una desnutrició són milers d'euros. No és clar. Vull dir, ahir els economistes de la salut això ho tenen molt ben estudiat, però...
Els economistes de la salut estudien això així, en números, en euros.
Clar.
Ja m'ho pensava, ja, perquè ho estudien tots els economistes. però fins, és que a mi em resulta sorprenent, no sé, que la salut es valora en euros. Vull dir, perdó-me que us diga, però dius, bueno, que tot té un cost, no? Però,
tot té un cost. Sí,
però dius, bueno, si això servirà realment per a l'objectiu...
No.
Però, si tu que és millorar l'alimentació i que no n'hi hagi aquestes malalties cròniques que es reduïsquen o gràcies a l'alimentació, però...
Fa poc va sorgir una notícia, un informe que ha fet l'Institut Nacional d'Estadística sobre l'increment de l'esperança de vida de la població espanyola, no? I jo em vaig quedar de pedra quan en una ràdio com és la Cadena Ser el tècnic de l'Institut Nacional d'Estadística ho atribuïa a los avances farmacològics. No, hombre, vull dir, però de què estem parlant? Vull dir, tenim més esperança de vida per els avances farmacològics? No, tenim més esperança de vida perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies, pues, fonamentalment que hem tingut més accés a l'educació, podríem tindre encara més esperança de vida i sobretot més esperança de vida amb més qualitat si fèrem una cosa que abans ho comentàvem Ferran i jo antes d'entrar, que és la prevenció. Clar. Però què passa? Que no tenim cultura de la prevenció. No tenim cultura de la prevenció. El nostre sistema sanitari està pensat per quan tenim malalties.
Intentar curar ràpidament a base de productes químics. Sí, dona'm una pastilla
I tenim un sistema sanitari que en tot les notes a peu de pàgina funciona. Jo en classe a voltes els alumnes dic, bueno, vols morir-te d'un infart i no el deixen. No, però una broma, però és així, no? Vull dir que tenim un sistema sanitari que efectivament el posa en una unitat medicalitzada, el trasllada... Però l'important, que això és important, però el més important seria la prevenció, no?
Bueno, a mi m'agradaria, Pep, que, a veure, imaginem-nos que... què haurien de fer? Què haurien de fer les persones una miqueta que tenen interès en tindre una bona salut i menjar bé? Menjar plats que han fet els seus mares, els pares, van passar seus i conservar-los i valorar-los. Què és el que haurien de fer per a poder fer-ho? Vull dir, jo tinc alguns mètodes, per exemple, anar als mercats a comprar.
Sí, fonamental.
Productes frescos.
Sí.
El que passa és que pot ser que aquests productes no se sap d'on venen. Tampoc ho preguntes, perquè...
Deus de preguntar-ho.
Deurien de preguntar-ho d'on venen i exigir que siguin de prop. O...
Una bona alimentació comença per fer la compra.
Sí.
I una compra ha de ser una compra conscient. Una compra conscient significa que tu has de saber d'on ve això. I no sols d'on ve, sinó com s'ha produït. Com s'ha produït, quin tipus de...
Sí. Conservar els aliments, com es conserven, a quina temperatura, això es pot congelar, això no es pot congelar...
Tot això
pot ser que, és el que tu dius, s'hauria d'explicar a escola.
Clar.
Això s'hauria de saber. O hauria de ser cultura general, podria... Jo crec que hi falta informació de la gent també.
Absolutament. És a dir, té que haver una educació formal, que és la que hem de fer a les escoles, i que això ja tindria que estar ahí, no ho estem fent, però després està l'educació informal, que fan, per exemple, els mitjans de comunicació, sí, el que estem fent així, des d'una ràdio municipal, doncs això també és contribuir, no?
Sí.
Jo em faig creus quan veig cadenes públiques que paguem tots els nostres impostos, fent programes d'alta audiència que podrien servir precisament per a fer educació en alimentació, nutrició, gastronomia, etc., empoderar a la gent, i que són shows que només serveixen per desorientar el personal, no?
Efectivament.
Jo... Per exemple, els productes congelats, és millor que tu compres productes frescos i que, clar, quan es compren molt, es congeles, i així us tens quan... Clar. Millor que es congeles tu que comprar-los congelats, potser, no?
Bueno,
a mi m'agradaria que n'hi haguera una sèrie de normes o fites...
Pensa que tradicionalment sempre hem tingut el problema de quan teníem una producció important, no la podíem consumir tota, i mos va encalfar el cap per a tindre tècniques de conservació d'aliments que han funcionat tota la vida, però tota la vida. L'aparició del frigorífic i l'extensió del frigorífic, pues és un element que està i juga al nostre favor. O sigui que no hi ha ningú problema. Els aliments no perden...
Tu pots allargar la vida d'un producte fresc molt de temps a la nevera, no?
Però sí, efectivament, falta aquesta cultura que això és empoderar a la ciutadania. Primer en la formació regular i després en una... I sobretot polítiques públiques. Ens hem de creure primer lo de la salut. I la salut... A la salut no podem arribar si no hi ha una bona alimentació. Ja li podem pegar totes les voltes que vulguem.
I fugir de la vida sedentària, també.
Fugir de la vida sedentària, això és fonamental. Nosaltres som un dels països d'Europa amb més vida sedentària, malgrat, no?
Espanya és dels països més...
Malgrat tot...
L'horatge que tenim, que és molt... Clar, el clima que tenim és fantàstic.
És veritat que es fan coses, no? Les rutes... Es fan iniciatives, però jo sempre tinc la sensació, no sols en l'àmbit culinari i gastronòmic, que som francotiradors, però sí, però ja, i no hi ha una política, en aquest cas, de país. No?
Francotiradors? Sí. Cada un a la seva.
Cada un a la seva, no? En el seu projectet, en la seva idea... Sí, sí. I no hi ha
pegant pals de sec, no?
Clar. I sobretot perquè... Al final no som capaços d'establir les sinergies, no? Que són les que realment podrien aprofitar.
Jo és que crec que la cuina, el nivell és la comarca. Jo és que crec que hauria d'haver, no sé, entitats comarcals, no? Cream el Magma, o, no? o els pobles de la comarca que s'organitzen i fer algun tipus de, clar, de qüestió, però... comarcal com a...
Exacte.
Aprofitar els recursos del mar, aprofitar els recursos de la terra, aprofitar...
Guanya, aprofite per a recordar que des de Pego Viu està fent-se unes jornades de sobirania alimentària.
Correcte.
I portem ja tres taules redones, i la setmana que ve hi ha una altra relacionada amb els productes relacionats amb els animals, val? La pesca, la ramaderia i l'apicultura. Us convido el dijous que ve, dia 11, a la biblioteca.
Dia 11.
El dijous...
Perdó, 18. 18. 18.
Aquest és el camí, no? Aquest projecte de la nova ruralitat europea és la comarca, clar que és la comarca, perquè és l'espai natural on tu tens aquest producte autòcton, aquest producte de proximitat...
És que, clar, la Marina Alta sembla que és molt turística, i la turistificació també porta problemes, evidentment, com tu has dit, però això és molt a la costa, no? L'interior és totalment
també,
agrari, però són complementaris, vull dir, són economies que poden complementar.
No t'oblides que el projecte que va aprovar la UNESCO de Ciutat Creativa de la Gastronomia, sí, de Dénia, era un projecte comarcal.
Comarcal, exactament.
És a dir, va ser precisament... Eixa oferta comarcal, no? De mar, interior...
I aquest projecte de UNESCO, com es porta a cap? Qui és el qui l'encarregat, bueno, de fer passes avant?
Ja, allí en Dénia una oficina que ho porta endavant. Jo crec que no hem aprofitat adequadament...
És que ja
va vindre l'alcalde de Dénia,
sí,
en aquest moment.
Sí, però... Estem parlant de l'entitat, això de l'UNESCO, en total. Però a veure, què es fa concretament? Que vingui algú, sí, que ens expliqui què fa.
Es fan coses, però...
A banda de lo que són les fires gastronòmiques que fa Dénia...
No, i ells participen en les xarxes internacionals que promouen la xarxa de ciutats creatives, però jo crec que no hem aprofitat adequadament aquesta... De fet, jo, per aquests anys, he tingut ocasió, no?, de... parlar amb gent, sobretot del País Basc, de Catalunya, no? I sempre em diuen el mateix, diu, Pep, és que no sé com no aprofiteu, perquè ells no tenen una ciutat creativa de la gastronomia, no? I tampoc tenen una cosa que tenim els valencians, que és aquesta enorme varietat d'ecosistemes que fa que la nostra gastronomia
i sí, tan rica, no? Sí.
Rica, variada, única, única. I això no ho hem sabut aprofitar mai. Ens quedem en grans events, no? Per exemple, en el 2025 l'Alacant va ser capital gastronòmica.
Que ha fet? 25?
Sí,
l'any passat.
2025.
No, l'any passat no ens vam enterar.
Va aprofitar...
La és que l'Alacant ens queda molt lluny.
Bueno, però
no, no, però que haguera pogut fer...
I que haguera pogut, a més, aprofitar tot aquest potencial, no? Aquest potencial... De fet, aquest projecte de menjars de la terra que llança el periòdic Informació en l'any 1985 s'ha recuperat ara, arrel precisament d'una exposició que vam fer nosaltres, que vam recuperar aquell projecte. Informació i la Diputació en el 2022 tornen a posar en marxa menjars de la terra. Però en què? Pues unes setmanes gastronòmiques, però això té que tindre continuïtat. És a dir, això està bé perquè mediàticament poses damunt la taula la importància del producte. En Alacant tenim moltes denominacions d'origen, indicacions geogràfiques protegides, però mira el que està passant a la cirera.
Bueno, però està fent falta això.
Clar, que... té que haver continuïtat. Aquestes iniciatives, una setmana gastronòmica que té un impacte mediàtic, molt bé, però ara anem a veure...
Ja. A mi em dóna la sensació que n'hi ha que posar en contacte, o sigui, això que està a Denia en una oficina que és el que ha de fer-nos... Això hauria de posar en contacte als hospitals, a les escoles, menjadors, que fan falta un determinat productes,
en els
llauradors, en les cooperatives, que diu, necessitem aquest producte en aquesta quantitat, aquest producte en aquesta quantitat, aquest producte, i que es canalitzara
això,
i facilitar la relació.
En l'any 2019, el DNA Fòrum, sabeu que en DNA fa tots els anys el DNA i tal, però en el 2019 no es va fer la cosa esta de fira, i es va fer un fòrum en el Centre de Desenvolupament Turístic, que Pep Romaní va ser el comissari, i allí durant uns dies vam estar fent ese diagnòstic de com tenien que dur a terme a nivell comarcal la revitalització de tot el sistema, no? Es va generar un document que està publicat. La majoria dels alcaldes i alcaldesses de la comarca de la Marina van signar. No s'ha fet res. I ahí tenim no sol el diagnòstic, sinó el full de
ruta. Ruta. I s'ha quedat per fer.
Per un exemple, allí parlàvem de que Pego tinguera un molí d'arròs.
Claro.
Fonamental.
Que els tenia, tenia diversos. Tenia varios, ja.
Clar, no, però tindria que haver un molí d'arròs per garantir que l'arròs que tu produïssis així, se'n passa així, i tu saps que quan compres aquest arròs és l'arròs de Pego.
Qui és l'encarregat de fer aquest molí d'arròs i posar-lo en funcionament?
Bueno, doncs pues allà hi posarem...
Igual hi ha un únic exigir-ho per part de la ciutadania. Bueno,
el molí, ja que estem en Pego, posat això, però també parlàvem d'un escorxador per poder aprofitar el d'això. Tota una sèrie d'iniciatives que són factibles.
És que possiblement si hi haguera un escorxador propet, possiblement hi hauria més ramats.
Clar.
Possiblement i s'aprofitaria més tot això, no?
La mateixa terra d'arròs.
Recentment ha rebut un premi.
Vila de Benissa, no sé, ha perdut el compte dels números.
Sí, però crec que són 42 o 43.
Sí, perquè la quarantena.
Sí, la quarantena.
Era l'antic premi Bernat Capó?
No, és el premi 25 d'abril de Benissa.
Vila
de Benissa. És un de... Pues, té tanta trajectòria com el vostre programa de ràdio.
Era encara.
I, bueno, i la veritat és que hi ha que aplaudir, no? Que, malgrat els canvis de color polític, pues que... L'Ajuntament de Benissa ja ha mantingut aquests premis que és per a promoure la investigació, pues per un costat, però també el teatre, la poesia i tot en valencià, no? Vull dir que això també és molt important.
Molt bé. I conta'ns un poc el projecte que vas presentar.
Bueno, el premi me l'han donat per un assaig d'investigació que bàsicament és una reflexió sobre la fam. En les comarques de la Marina, el territori de la Marina, a partir de la novel·la Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas. No? És a dir, és un tipus de novel·la que anomenem etnogràfica, no? Memorialística, on ella pues conta el que era la seva infantesa.
Com es vivia, no?, en aquella època.
I l'Altea d'aquell moment. I
com... Els anys 30, has dit?
20-30 del segle 20-30.
Passat. Abans de la
guerra. Abans de la guerra, no? I com diu la professora Josepa Cucó en un pròleg que va fer a una de les últimes edicions, pues en realitat el que ella conta d'Altea ho podem traslladar a qualsevol poble del País Valencià, no? I llavors, bueno, l'he titulat Pai Melba,
perquè Altea té port, no? O tenia
sí,
port.
Sí, té port, té port.
Té port, tenia, sí. Té. Pai Melba... perquè també n'hi havia una cultura de pesca, també pescaven.
Sí, i, bueno, no? La saladura era el menjar dels pobres, vull dir, del conjunt de la població. Jo li posava Pai Melba perquè ella ho repetís, no? És a dir, és el que menjaven. Hi ha una escena a la novel·la en la que la més rica del poble pues, perd per unes inundacions i la cria li diu, senyoreta, i ara què menjarem? I ella diu, pues, pa i melva com mengen tots, no? Però sobretot a mi em va servir la relectura de matèria de Bretanya per a intentar mostrar aquestes altres dimensions de la fam que van més enllà de la mirada que fem des de la medicina, no? On parlem de la fam com desnutrició, com manca de nutrients i tal, però la fam darrere té unes causes socioeconòmiques, i sobretot el que jo intento mostrar amb l'assaig és la desigualtat, no? La desigualtat davant els recursos, la desigualtat davant la possibilitat de cobrir un dret bàsic com és el de l'alimentació, i fent servir l'exemple de l'Altea d'aquells anys, no? I per exemple ella parla de sense bancal, no? Aquelles persones que no tenien cap propietat i que depenien del jornal, no? I que eren també, com passava a Pego, que se'n tenien que anar a la Ribera o tenien que anar al Delta de l'Ebre per guanyar els jornals o tenien que emigrar al nord d'Àfrica, no? Per les migracions golondrines. I bueno, jo crec que ho he intentat, i crec que en certa manera ho he aconseguit, pues mostrar com darrere de la fam al final el que n'hi ha és manca d'equitat, manca de repartiment
de recursos,
just de recursos, etcètera. No?
Perquè en un mateix poble hi havia gent que patia fam i altres que menjaven dos o tres plats. Sí.
És curiós perquè això que has comentat, sempre jo ho he sentit dir també a les persones majors, no? que aquell que tenia un trosset de terra fam no patia, potser sí. Diners no en tenia o no podia fer moltes coses, però fam no patia, no? Perquè
I també les cases tenien animals a casa abans sí, molta bueno, gent explica conills, gallines,
sí, conills i gallines era fonamental,
sí, una cosa habitual era
una alimentació pràcticament de subsistència, perquè, bueno, sí. És veritat que n'hi havia animals, però es sacrificaven, sí. Quan es sacrificaven i tocava per a quan tocaven, no? Però la novel·la de Carmelina realment és que té tants matisos, per exemple, a mi és una cosa que em va impressionar, la relectura que vaig fent. Jo l'havia llegida en l'any 75, quan estava estudiant Medicina, i li comentava a Vicent, estava fent discursos de lo rapenat de València quan lo rapenat era una altra cosa. Mm. Però... per exemple, matisos com les persones majors, no? Les persones ja majors que no podien anar a treballar, que es tenien que guanyar el plat de calent que li posaven els fills en casa. I com ho feien? Pues fent la llata i fent una sèrie de coses. No? I com compta aquests plats de calent que eren aquests menjars de pobre, el pa, no? Que el pa, però també, per exemple, ara delicateses gastronòmiques com els coques escaldades que diuen moratros, els minxos que diuen a la vall, o les bollos a la paleta que diuen allí, però allò era un menjar de pobre, no? Els pescaors, efectivament, Altea tenia pescaors, però els pescaors eren més pobres dels pobres. I ja ho conta, no? Quan les barques no podien eixir, enviaven els fills a demanar per les cases. I com la mare de Carmelina es donava un grapat de farina de dacsa i l'oli ese de poca qualitat, no? Que és el que rebutjaven, perquè pogueren fer-se els minxos i posar...
Oli de morca era?
Oli de morca.
Mm-hmm. Sí. Mare meva.
Imagina't sí, enviar els fills, o sigui, sí. pobres que tenien que demanar per menjar.
Clar, entonces, a mi, jo ho deia abans, no? Vaig disfrutar molt fent aquest treball, evidentment, bueno, faig una contextualització primer, però sobretot perquè crec que és una lectura i al final acaba un poc, encara que sigui a fer espòlies, dient que el que tenim que intentar és que allò que conta Carmelina quede per sempre en les pàgines literàries com les de matèria de Bretanya, no? Que no... Però clar, què passa? Que aquesta desigualtat, aquesta inequitat continua estant present avui en dia, no? I allí en el llibre també posa dades actuals del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Al final la gent menja el que pot pagar. Menja el que pot pagar. Sí. Què pot pagar? No són els productes frescos que tu comentaves abans, no? Que són allò que anomenem aliments protectors, sinó que són aquests aliments processats, que són més barats, que sacien però no nutricien, i en això estem.
Perquè no és el mateix l'aliment congelat, natural, que el processat, que és el que diu ell.
Ultraprocessat,
que és el més econòmic, que a més té un simbolisme publicitari, perquè ja s'encarreguen de...
Sí, ja li posen uns sabors i unes coses que són addictives per a que tornes a comprar.
Clar, i aquesta gent està ja en una roda de la que no poden eixir.
No, és que jo me'n recordo que abans la gent sabia, per exemple, les herbes que es podien menjar. I ara això, fan cursos per entrar-se, no?
A banda de que no pots anar per elles bancals fent herbes.
No pots.
Perquè tot el món tira herbicida, quasi tot el món. I els camins estan arruixats i tot és veneno per tot arreu.
Els caragols.
És a dir,
el jardí de ma casa, i si lliçons, jo no tiro herbicida, jo els dius que vull.
Jo també, jo faig verdura al meu camp, perquè sé que no tira res.
Que això, que és una poqueta cosa, però jo crec que és un valor que haurien d'escampar. I haurien de dir, mira, lliçó té aquestes propietats, s'arreplega, no sé quantos... Vull dir, això hi hauria que...
És que ho fem,
els horts escolars podrien fer un paper d'ell, però fins i tot fixa que estem perdent també la cultura del peix.
Sí.
A banda que cada vegada hi ha menys pescateries, però ja no tenim aquest coneixement, per exemple, del peix de llotja que les nostres mares i pares aprofitaven i tot.
Ja, va perdent-se tot.
En fi, podríem estar hores i hores parlant perquè és un tema apassionant i...
Pan nuestro cada dia.
És una bona expressió, sí.
Gràcies, per
vingut. Bueno, gràcies.
Un plaer, demà t'escoltarem en la xerrada i presentació del llibre. Adeu.
Adeu, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.